prima che poi dopo 2 giorni mi comincerei a parlare inclusione se scaldo assunto urgente appreciazione dell'urgenza segretari.
Sí. Caldria votar la inclusió, en aquest cas, de 4 punts que s'han tramitat amb posterioritat a la convocatòria. I, per tant, si voleu, us vaig dient el punt, cada punt, i procedim a la votació per veure si s'ha d'incloure en l'ordre del dia per la seva votació i debat. D'acord? El primer punt seria la proposta d'aprovació de declaració de Befil de les façanes del Museu del Pessebre de Catalunya.
Votem punt per punt, no entenc?
Sí.
D'acord, doncs. Vots a favor? Aprovat per unanimitat.
Sí. El segon seria també la proposta d'aprovació de declaració de Befil d'algunes construccions singulars del terme municipal de Montblanc. Votem.
Espera, que anomenaré quines són. Totes són propietat de l'Ajuntament de Montblanc. Una és l'ermita de... No l'ermita, l'església de Sant Salvador de Prenafeta. L'altra és els dos pous de gel de la Pasquala, un que està al camí i un altre que està a la casa de la Pasquala. L'altra és l'aqüeducte de les Arcades. L'altra és l'ermita de Sant Joan. I espera't. I el pont de les Bruixes. Podem votar a favor, si us plau? O bueno, votar cada un com vulgui. Vots a favor? Aprovat per unanimitat.
El tercer punt d'urgència seria una moció del PSC per reclamar les ajudes al govern de la Generalitat a fons perdut pels sectors de la restauració i el comerç del municipi.
Podem passar doncs a la votació d'aquest punt. Vots a favor? Aprovat per unanimitat. El següent.
I el quart i darrer és una moció també del PSC per reclamar al Consell Comarcal de la Conca de Barberà la modificació dels contenidors que s'han instal·lat per a la recollida de la brossa.
Vots a favor? Aprovat per unanimitat. Passaríem, doncs, al segon punt, que és aprovació de l'acte del ple 10/2020.
Sí, es va enviar al seu moment l'esborrany de l'acta de la sessió del ple 10/2020, que és la corresponent a l'ordinària de l'octubre. Aleshores, si l'heu pogut veure i si alguna cosa es manà, ho diem i si no, doncs la passaríem a la votació.
Hi ha cap comentari sobre aquest acte? Podem passar a votació. Vots a favor? Aprovat per unanimitat. Passaríem al tercer punt, que és aprovació acte de sessió del ple extraordinari 11/2020.
Sí, en el mateix sentit, es va enviar l'esborrany de l'acta de la sessió del ple extraordinari de novembre i si alguna cosa es manà, les manaríem i si no, es pot passar a la votació.
Hi ha cap comentari sobre aquest ple extraordinari? Passarem, doncs, a votació. Vots a favor? Aprovat per unanimitat. Passaríem al quart punt, que és dació de compte dels decrets de presidència del número 538 al número 660, 686 del 2020. Secretari?
Sí, es dona compte al ple d'aquests 149 decrets d'alcaldia, des del 538 al 686, que es corresponen als mesos d'octubre i novembre. Se'ls va enviar també amb dues tongades a tots els membres del ple per si hi ha alguna cosa a aclarir, doncs ara seria el moment.
Hi ha algun comentari sobre aquest punt? Entenc que aquest punt no es vota, no, secretari?
No, es dona compte al ple, es dona compte al ple.
Val, doncs ara passarem al cinquè?
Sí.
Donar compte al ple de les actes de la Junta de Govern Local dels mesos d'octubre i novembre del 2020. Secretari, si us plau.
Sí, amb la convocatòria de les comissions i del ple es va adjuntar el que serien les actes, els esborranys, les actes de les juntes de govern, en aquest cas dels mesos d'octubre i novembre, del 7, 14, 21 i 28 d'octubre i del 4, 11, 18 i 25 de novembre.
D'acord, hi ha cap aclariment, cap comentari sobre aquestes actes de la Junta de Govern Local?
Sí, una...
No et sentim.
Una consulta. Hem vist en les juntes de govern que ja se parla sobre l'expropiació de la Casa Sugranyes i es veu més o menys un seguiment des del que ha fet entre la propietat i l'Ajuntament, en què s'ha demanat una declaració de bé civil, s'han presentat unes al·legacions, uns recursos, i hem vist que al final hi ha un expedient d'expropiació per 172.000 euros. Era per saber si es farà aquesta expropiació, si es fa, què és el que farà l'Ajuntament amb l'edifici i si el pressupost hi ha algunes despeses, es preveu unes despeses per fer aquesta expropiació o com està fet.
No, aquesta expropiació no es farà. Això aquí és perquè estem en curs amb tot un procés judicial que no hi hem entrat nosaltres, que han entrat els propietaris de la família Sugranyes. També vull dir, perquè se sàpigui, perquè ja sortirà, que el que ens demana la família Sugranyes, que va comprar per 82.500 euros aquest immoble, són 564.000. Sis vegades més del que els va costar fa un any, I que, clar, que tot això aquí ho barregem en aquest sentiment de montblanquinisme amunt i avall, doncs jo ho poso en dubte. Perquè si tant aprecien Montblanc i tant diuen de que faci equipament l'Ajuntament, home, de comprar-ho per 82.500 a demanar-ne 564.000 va un tros, I després, què n'hi farem? Doncs mireu, no és perquè estigui a la muralla, És que està en zona verda. I el que no pot fer l'Ajuntament de Montblanc és amb un equipament, amb una casa, no un equipament, perdó, amb una casa que està fora d'ordenació i que no es pot transformar en equipament perquè només pot ser zona verda, doncs dir no, ara l'Ajuntament de Montblanc hi farem un equipament. Perquè, home, no seria correcte, no seria gens correcte. Això aquí està en zona verda i és igual. Si això d'aquí estigués al carrer Santa Coloma de Caral, que també tenim una zona verda allà, hi ha un hort entremig, i ens demanen de que allà hi puguin fer un bar com... tenim que dir que no, perquè no està en el... No es contempla això, vull dir, però no és per la muralla, És perquè està fora d'ordenació urbanística. Espero que t'hagi contestat. No et sentim. Tens que apretar el micro. Apreta el micro.
Sí, per saber com està la tema. Gràcies.
Apreta el micro.
No, torno a repetir.
No, era que...
Raquel, tens el micròfon tancat i el Gerard obert, no deixi d'au. Ara.
Tema aclarit, era només per saber doncs, com estava el tema i per saber què s'hi havia de fer, si s'hi podia fer alguna cosa o no. Amb aquestes explicacions ja tenim el tema per aclarir. Gràcies.
A tu, gràcies a tu. Podem passar, doncs, al punt número 6, que és esmena l'acte de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Montblanc i de Mont-ral.
Sí, amb data 24 de maig del 2006 es va signar l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Montblanc i de Mont-ral. El 27 d'octubre del 2020 va tenir entrada al registre de l'Ajuntament de Montblanc un escrit del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en el que comunicaven que s'ha detectat una errada material a les coordenades de les fites F2, F3, F4, F5 i F6 i en la descripció de la fita F6, contingudes en l'acta de les operacions d'aquesta data, 24 de maig del 2006. I sol·liciten, en aquest escrit, que el ple de l'Ajuntament aprovi l'esmena de les descripcions d'aquestes fites que han de quedar de la següent manera. I aquí hi ha, de totes les fites 2, 3, 4, 5 i 6, les coordenades que s'han de modificar, les coordenades UTM. Ho deixo a la vostra consideració perquè és repetir tots aquests números de les coordenades. La descripció de les 6 sí que la llegirem, que diu que on diu aquesta fita és comuna als termes municipals de Prades i de Vimbodí, ha de dir la línia de terme reconeguda entre les fites cinquena i sisena és la recta compresa entre totes dues. Aquesta fita sí és comuna als termes municipals de Prades i de Vimbodí. Aquesta esmena, d'acord amb l'article 33.4 del decret 244/2007 de 6 de novembre, pel que regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, ha de ser aprovada pels plens respectius, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. Per tant, vista la normativa legal, el que es proposa al ple és l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'esmena a l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Montblanc i de Mont-ral, signada el 24 de maig del 2006, en els termes que consten a la proposta, que és la modificació de les coordenades més la descripció de la fita 6. I segon, remetre la certificació del present acord al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i a l'Ajuntament de Mont-ral.
Jo us voldria demanar una cosa i crec que aquesta fita 6 és la taula dels quatre termes per la descripció que dones, que l'altre dia vam fer el 50è aniversari, però per aquesta època ja hi va haver una altra revisió de terme, que va ser el de Figuerola en Montblanc, i que ens van prendre 60 hectàrees del terme. I jo aquest tema, com que no l'han agafat els topògrafs de l'Ajuntament i no només a l'informe, i parlo concretament del Albert Albacete, jo us demanaria que quedés sobre la taula i que quan m'hagi estudiat l'Albert Albacete l'aprovem. Però és que l'altre cop, per anar de bona fe, ens van treure 60 hectàrees damunt del Castell del Moro, de lo que és la vessant cap a aigües del Francolí del Nas del Gegant. Us sembla bé de deixar el damunt de la taula que ho miri a l'Obert Albacete i ho portem en el pròxim ple municipal?
Sí, per part nostra, sí, perquè si no tenim la certesa de que aquest acord ens hagi de sumar, doncs més val que ho deixem i que estigui tot més clar i el tractarem. I tant, semblava que havia de ser una qüestió tècnica molt senzilla, però sent així, doncs val la pena deixar-ho per més endavant.
D'acord?
De part nostra també estem d'acord, vale? Estem totalment d'acord amb vosaltres i com se diu sempre, del terme ni un pam.
Bé, va. Passaríem, doncs, al punt 7, que és aprovació inicial, modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana, àmbit de la unitat d'actuació número 3. Secretari, sisplau.
Sí. La present modificació puntual del PERI que es desenvolupa en una finca al costat del cementiri. El planejament vigent qualifica aquesta finca amb la clau E7, Sistema d'Equipament Comunitari, Funerari i Cementiri, amb titularitat pública, inclosa l'unitat d'actuació UA3. La proposta de la present modificació és el canvi de titularitat d'aquest sistema d'equipament de públic a privat, amb una destinació exclusiva de tanatori, atès que el sol qualificat d'equipament comunitari, funerari i cementiri de la veïna unitat d'actuació 2, que limita també amb el cementiri, ja satisfà la reserva de sol per l'ampliació del mateix. La present modificació modifica l'article 83 del Pla General d'Ordenació Urbana. El 10 de desembre de 2020, l'arquitecte va emetre informe favorable a l'aprovació inicial d'aquesta modificació i, a vista la normativa, el que es proposa al ple és l'adopció dels següents acords. Primer, assumir la iniciativa pública de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana, àmbit d'actuació 3, d'acord amb el document tècnic signat electrònicament el 10 de desembre de 2020, que consta en l'expedient. Segon, aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana, àmbit de la unitat d'actuació 3, d'acord amb aquest document tècnic. Tercer, suspendre l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques d'aquest àmbit per un any, prorrogable per un altre, essent l'àmbit el que comprèn la finca definida en el plànol d'informació. Quart, sotmetre informació pública a la present modificació del planejament per un termini d'un mes mitjançant edicte a inserir en el butlletí oficial de la província de Tarragona, en l'e-taulí electrònic d'edictes de l'Ajuntament i el Diari de Tarragona. Cinquè, donar audiència simultàniament al tràmit d'informació pública als ajuntaments, l'àmbit territorial dels quals limita amb l'àmbit de la modificació proposada. I sisè, notificar aquests acords als interessats.
D'acord, gràcies. Secretari, part dels grups volen fer cap intervenció sobre aquest punt, cap aclariment?
Sí, Pep, jo volia fer-te una pregunta. Aquest punt es tracta de modificar el pla dels terrenys del costat del cementeri, no? Això només una pregunta. N'hi ha alguna empresa que estigui interessada en muntar de nou un nou tanatori? Crec que d'alguna manera també seria interessant, no? Que n'hi hagi una mica de competència amb el tema de tanatori i que potser el poble es beneficiaria. La pregunta és si n'hi ha ja alguna empresa que d'alguna manera s'hagi expressat o hagi demanat la possibilitat d'una nova creació d'un tanatori nou. N'hi ha alguna cosa d'això?
Doncs tinc que contestar doncs, que sí, que aquesta operació és tan senzilla, sobretot el principal és posar que serà d'ús privat, igual com més l'equipament que hi ha a l'actual tanatori. Ara també tinc que dir que això aquí, doncs, el procés que portarà serà anar amb una subhasta d'aquests 2.300 metres quadrats, condicionada a que en un espai de temps es construeixi un tanatori i que doncs, aquesta subhasta la guanyarà per contractació electrònica que es fa avui dia, vull dir que no pots... La subhasta, igual com amb una licitació, és electrònicament i ho veu tothom, doncs la guanyarà el millor postor. Eh? I que hi ha unes certes lleis a nivell de la Unió Europea, com és la llei d'antimonopoli, que ens fa pensar que hi podrà haver doncs, diversitat d'opcions amb el tema del tanatori a Montblanc i a la Conca de Barberà.
No és interessant pel poble perquè potser pot abaratar si n'hi ha una competència, que això no vol dir que n'hi hagi dues empreses i no es posin d'acord, com passa a vegades en altres temes, però bueno, seria interessant pel poble, no?, que tingués una competència i potser un abaratament del servei, que això repercutiria en els montblanquís i montblanquís que necessitessin aquest servei. De moment, bueno, crec que és interessant i a veure si tot això arriba a bon terme.
Bé, doncs això és el propòsit que hi ha.
Sí, de fet, sí, jo volia intervenir perquè, de fet, perseguim un doble objectiu amb aquesta proposta. Evidentment que si en aquesta instal·lació colindant al cementiri no estem canviant cap tipus d'ús, només estem canviant la clau de públic a privat, evidentment que si hi ha una explotació de tanatori, lògicament, això afavoriria els usuaris d'aquest servei amb preus. Comentar també que no estem gens descontents del servei que s'està prestant avui dia com a tanatori. També recordar que a l'època funerària Rovira va fer una empenta en aquest sentit i crec que és lloable destacar-ho perquè realment durant tots aquests anys ha sigut un servei útil i interessant pels montblanquins, però ha arribat l'hora d'obrir una miqueta aquesta competència i després també dir que perseguim un altre objectiu, que com bé sabeu, i així ens van comprometre en el darrer ple, perseguíem l'objectiu d'intentar no impactar l'IBI de la manera que el pla de sanejament ens estava provocant, no? Aquesta és una d'aquestes finques que figura en un dels capítols del pressupost, que de les quals podem obtenir fins a 217.000 euros. És un compromís que vam tenir amb tots els regidors de la casa, també, però amb tots els montblanquins i montblanquines, de mirar de mitigar aquestes pujades d'IBI que més tard, de ben segur, en parlarem. Per tant, que volia destacar que perseguim aquest doble objectiu, interessant pels usuaris de serveis funeraris, interessant també pels montblanquins en el sentit de no impactar els costos que en un principi preveiem.
Totalment d'acord en que el servei que fins ara està donant l'empresa, els treballadors de la funerària, és correctíssim. Jo he tingut la desgràcia d'utilitzar-lo i molt content per la part del servei que donen. Això no vol dir res. Passa que a vegades és com les gasolineres. Si tenim dos o tres, igual tenim una competència i es beneficia el poble. I, bueno, d'alguna manera, és beneficiós. Suposo que per el que has dit ara, Francesc, entenc que allò que ha sortit als medis de comunicació fa pocs dies, allò de que es venien terrenys i que això arreglaria d'una manera no tindre que pujar a l'IBI tant, és aquest terreny un d'ells, no?
Entre altres.
Vale, i els altres es pot saber què terreny seria això o què terrenys teníeu pensat, a part d'aquest?
Hi ha un terreny que està, diem, tocant a la Mala, que és a l'entrada número 2 de la Mala, l'entrada que està més cap a l'Espluga, de 9.380 metres quadrats, quasi una hectàrea, que també hi tenim gent interessada. I després encara tenim una qüestió, però que potser serà no per aquest any, sinó pels anys pròxims, que és el desenvolupament del pla parcial número 8, que és un pla que és un sòl industrial programat, que diríem que seria la continuació de la fàbrica de Pastifred cap entre el camí dels esmoladors i la circunvalació de Montblanc, que és un sòl urbà programat que figura des de l'any 87 en el Pla General de Montblanc. Passa a votació. Vots a favor? Marc? Marc, jo entenc que és a favor, no?
Va, va. Sí, 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 sí. És que només he sentit, podem passar a votació, però no havia sentit el vot a favor.
Ah, val, val. Doncs.
Però que la qual potser no vota una paraula perdo. Sí, sí, el nostre grup vota a favor, disculpeu.
Val, aprovat per unanimitat, doncs, eh? Passaríem ja a la Comissió Informativa d'Hisenda i Economia, el número 8, que és donar compte de l'informe del tercer del PMP, diguem, Lluïsa, què és?
Bona tarda. Donem compte de l'informe. Període mig de pagament del procediment.
Endavant, Lluïsa.
Considerant que la intervenció de l'Ajuntament Montblanc va emetre l'informe del període mig de pagament del tercer trimestre del 2020 amb un PMP de 41,71 dies. Vista la legislació aplicable, donar compte específicament de l'informe d'intervenció número 601/2020 de data 27 d'octubre relatiu al període mig de pagament del tercer trimestre que consta aquest acord.
D'acord. Algú vol fer cap intervenció sobre aquest punt? Aquest punt, Lluís, entenc que no es vota, és donar compte, no? Lluïsa?
Correcte.
Val.
Correcte.
Passaríem al nou, que és també donar compte de l'informe d'obligacions d'execució trimestral tercer trimestre del 2020. Endavant.
Considerant intervenció de l'Ajuntament. Considerant que la intervenció de l'Ajuntament de Montblanc va emetre l'informe de les obligacions d'execució trimestral del pressupost del tercer trimestre de 2020 en data 28 d'octubre del 2020. D'acord amb la legislació d'aplicació, es pot donar compte específicament al ple de l'Ajuntament de Montblanc de l'informe d'intervenció número 606/2020 de 28 d'octubre del 2020 d'execució trimestral pressupostària del tercer trimestre del 2020 que consta annex d'aquest acord.
D'acord. Hi ha cap intervenció sobre aquest punt?
Sí, sí. Nosaltres, si ens permeteu, voldríem fer un comentari sobre aquesta qüestió. Bé, segons es desprèn d'aquest informe d'intervenció de desembre, perdó, des del mes de gener fins al de almenys és com ho interpretem, l'Ajuntament ha fet una despesa per un import de 5 milions d'euros dels 10 que hi havia previstos al pressupost. És a dir, que s'han gastat la meitat, no?, del que teníem previst aquest 2020. I bé, d'aquests 5, 3 corresponen a despesa de personal, segons recull l'informe. Per altra banda, de gener a setembre s'han ingressat 1,5 milions d'euros dels 10 milions que s'havia previst ingressar el 2020. I tenint en compte que les dades de despeses i ingressos són de data de 30 de setembre, nosaltres preguntem doncs, bé, si acabarem l'any havent ingressat aquests diners que estaven previstos al pressupost, és a dir, aquests 8,5 milions si agaféssim el pressupost inicial que teníem el 2020, doncs si arribarem a poder ingressar aquests diners i si arribarem a fer la despesa total que preveia el pressupost. Més que res perquè veient el pressupost a data de 30 de setembre, sembla que tancarem doncs, una mica com el 2019, no? Un desequilibri i un dèficit pressupostari. Com a mi és la sensació que tenim. I que potser en 3 mesos potser sí que es pot fer més despesa tal com estava pressupostada, però potser no hi haurà suficient temps per recaptar els ingressos que s'haurien de fer per equilibrar el pressupost. I ho preguntem per això, perquè el mateix informe ja preveu un romanent de tresoreria de 2 milions i mig d'euros per aquest trimestre i les necessitats de finançament ja pugen a menys 4,5 milions. I entre aquests números negatius tan alts, creiem que serà complicat en aquest trimestre que ens queda d'any, no? Més que res, nosaltres veiem que el 2020 fa l'aspecte de que està encara amb números negatius i no sé si la interventora ens podria confirmar aquest extrem, és a dir, si tancarem de nou amb un romanent de tresoreria negatiu i un desequilibri pressupostari de finançament una mica en la línia del 2019. No sé si podríeu confirmar una mica aquestes previsions que hem interpretat a partir de l'informe.
Bé, bon vespre a tots i a totes. L'informe aquest d'execució del pressupost té una trampa, que és que estem canviant de programa de comptabilitat i en aquest informe no hi ha comptabilitzat cap ingrés relatiu al capítol 1 i capítol 2. És a dir, no hi ha comptabilitzat cap ingrés en relació a impostos. És a dir, vam canviar de programa de comptabilitat i estem estan recaudats, però no estan dades a la comptabilitat. Per tant, és un informe que no reflexa la realitat de l'Ajuntament. Per què? Perquè falten aquests potser 4 milions d'ingressos que ja estan executats, però que, juntament amb base, estem fent el canvi de comptabilitat d'aquests impostos. És el capítol d'ingrés, realment, aquestes alçades del pressupost, estem assegurant dels 5 milions d'euros d'ingressos, que no ho reflexen, no reflexa l'informe perquè no estan comptabilitzats, estan esperant de poder enllaçar els fitxers de base amb els fitxers de la nova comptabilitat de l'Ajuntament. A nivell de la liquidació de l'any 2020, doncs el pla de sanejament ja ho preveia i especialment l'arribada de la Covid ho pot agreujar, que la liquidació sigui dolenta i el pla de sanejament ja ho preveia. Estem treballant amb aquesta hipòtesi i ja estem buscant solucions, que també ho preveien el pla de sanejament, per resoldre el remanent de negatiu de l'any 2020, que ja preveiem qui serà. No podem dir quina quantitat, però sí que el pla de sanejament ja ho preveia que n'hi hauria. Però el desajust que presenta aquest informe no es quadra amb la realitat, doncs, l'informe d'execucions no contempla la recaptació ni de l'IBI, ni de l'IAE, ni de l'impost de circulació, ni de la taxa d'escombraries. Per què? Perquè els té base i encara estem traspassant els fitxers cap a l'Ajuntament. Si us respon la pregunta.
Sí, gràcies, perquè sobte realment aquests números. Potser seria interessant quan tingueu aquesta informació, tot i que el tràmit de donar compte al ple ja s'hagi fet, doncs per conèixer més bé l'estat de la... poguéssiu fer arribar, ho agrairíem. Gràcies.
També esperem liquidar el més aviat possible. Si ens interessa aquesta vegada liquidar aviat i poder ser les més bé aviat.
D'acord, ja sobre aquest tema, alguna puntualització, alguna opinió més? No, passaríem doncs al punt número 10, que és donar compte informe de morositat del segon trimestre i tercer trimestre de l'any 2020. Interventora, sisplau.
Doncs, en els mateixos termes, es dona compte de l'informe de morositat de l'Ajuntament del segon trimestre, que va quedar pendent d'incorporar l'últim ple, i del segon trimestre de 2020, d'acord amb la legislació obrant, i es dona específicament compte d'aquests dos informes.
D'acord, hi ha cap comentari sobre aquest punt?
Sí, de nou voldria demanar la paraula perquè donem compte al ple, però crec que és important comentar una mica el que ens explica aquest informe. Bé, a l'informe del període mig de pagament, que és el tercer trimestre, que s'ha explicat al punt 8 fa un moment, es recull que l'Ajuntament de Montblanc fa pagaments a 42 dies i a la comissió informativa vam preguntar per la diferència tots els dies, que diu el període mig de pagament i les dades que apareixen en aquest informe de morositat, on veiem que descomptant el pagament de les administracions, les empreses i professionals han cobrat durant el segon trimestre a una mitjana de 65 dies. En canvi, el tercer trimestre, a l'espera per cobrar, ha estat de 75 i això és perquè hi ha cobrat dintre del trimestre. Quan qui ha percebut allò que li correspon prestats a l'Ajuntament, és a dir, dintre dels terminis. Però bé, fora d'aquests trimestres als que fa referència a l'informe, hi ha qui ha hagut d'esperar 79 dies en el segon trimestre o fins i tot 98 dies per cobrar en el cas del tercer trimestre. I això és una mitjana. I això vol dir que algú haurà tardat molt més en cobrar per aquells treballs que ha realitzat per l'Ajuntament o per subministrar serveis o béns. Aquestes dades, en certa manera, ens encaixen més amb allò que empreses ens diuen amb preocupació que l'Ajuntament paga tard i que aquestes dades doncs, que ara tenim sobre la taula queda clar per tothom com es fan els pagaments. Encara que en altres sessions de ple hem sentit que es paga a tothom i en terminis raonables i millor que altres ajuntaments, avui estem parlant que fins a 98 dies per cobrar i que hi ha empreses i professionals que en alguna ocasió ens han dit que no entenien com és que el ple es parla de 30-40 dies i que ells tardaven molt més. Això avui, aquest informe ja ens dona unes dades que podem tots interpretar i entendre més bé. Nosaltres només podem dir que lamentem que les empreses i els professionals que es troben en aquesta situació, que bueno, lamentem doncs, això, que es troben així, i demanem prudència també a l'hora de fer despesa, perquè no solament afecta els números de l'Ajuntament, com hem vist al punt anterior, sinó que afegeix problemes a l'economia de les empreses i professionals que prou molt més està. Alguns negocis, segurament, per desgràcia, han la necessitat, l'obligació de tancar per la situació de crisi econòmica derivada del coronavirus. També per les restriccions i per aquests tancaments que es decreten des del govern. I esperem doncs, que l'Ajuntament faci el possible, que faci l'esforç perquè aquests pagaments, aquest retard amb els pagaments no agreugin més aquesta situació i que per nostra, el que depèn de l'Ajuntament, doncs, sigui com una vàlvula de econòmica, aquesta crisi, i que es pugui pagar el més ràpidament possible. Gràcies.
Com la veda, la situació realment a nivell de tresoreria de vegades se complica i aquesta vegada jo crec que de cada final d'any s'ha complicat perquè tenim que la recaudació arran de la Covid-19 ens ha baixat, això ens ha fet de tresoreria, i la llei actual també és veritat que marca un ordre molt concret a l'hora d'efectuar pagaments. La llei actual sí que és molt clar en aquest sentit, que és primer els bancs, després nòmines, després els proveïdors, tristament, lamentablement, sempre han de cobrar. Evidentment, com tot el contracte amb l'administració, sempre s'acaba liquidant, de vegades més aviat, de vegades més tard. També portàvem uns anys pagant molt, molt puntualment i la situació econòmica ha canviat i s'ha anat, anat a aquestes tensions de dia. Evidentment, des d'intervenció, fa temps, ja li hem patrullat i continuem patrullant i treballant per evitar-ho, per aconseguir minimitzar-ho, però de vegades costa. També dintre la lògica del pla de sanejament, aquesta situació també preveiem arreglar-la mitjançant el precepte de legislatura, que és una eina que ens contempla la llei i que podem, algú ha marxat, que podrem activar a partir de l'any que ve, per tant, la manera també de solucionar aquest problema que tenim actualment a tresoreria. Anem treballant i hem treballat molt. Tothom sap que sempre al final l'administració sempre paga, de vegades però acaba pagant tard, diguem, aquesta situació. Ha marxat un regidor. Som 14.
No, jo em voldria referir de que també hi ha empreses, i si voleu donaré noms i cognoms, posem totes les empreses que estaven afectades pel líder i pel PEC, que han cobrat allò perquè vam tindre que acabar els plaços del líder i dels PECs eren molt estrictes i teníem que haver... que han cobrat allò a 7 dies, A 7 dies, Posem la Cinespa, que vam certificar el dia 27, el dia 3 ja el tenia cobrat perquè tenien que cobrar perquè ens poguessin donar l'altra part de la subvenció. Vull dir que no és així, No és així. També vull donar bones notícies, Estem esperant abans de final d'any els 250.000 euros de l'1% cultural que ens van dir que ens ho donarien i ahir el Consell de Govern de la Generalitat va aprovar la part de la Generalitat que ens ha de pagar de la Riolada, que és de... 1.650.000 euros, I que avui he parlat amb la conselleria, amb la delegació territorial d'aquí a Tarragona, i m'han dit que en principi aquests diners els tindríem que rebre abans de que s'acabi l'any, perquè és una partida de l'any 2020. Jo també em puc queixar de que teníem un munt de diners invertits de maquinària, d'escombrar, de netejar de la Riuada i que no ens arribaran en el millor dels casos fins a la setmana que ve. I això aquí sabeu quants dies és des de la Riuada? Doncs 400 dies. I ho hem aguantat i fem lo possible i fem mans i mànigues perquè... paguem a tothom el màxim i si han tingut alguna tensió de tesoreria esperem poder-la resoldre i pagar perquè és una obligació en promptitud a tots els proveïdors de l'Ajuntament de Montblanc. Hi ha cap més comentari sobre aquest punt? No? D'acord, passaríem al punt 11, que és donar compte de la rectificació de la liquidació pressupost 2019 de l'Ajuntament. Interventora, sisplau.
Sí. En data 22 de juliol del 2020 es va donar compte al Pla de l'Ajuntament del Decret d'Alcaldia 358 de 19 de juny del 2020 que va aprovar la liquidació del 2020. Posteriorment s'ha procedit per part del Departament d'Intervenció a els càlculs i els ajustos de compte de l'exercici 2019, corregint alguns sentiments aplicats als comptes de Pla rentable de naturalesa no adequada i en algunes correccions que han afectat el resultat de la liquidació. Considerant els informes d'intervenció amb els corresponents annexos que consten a l'expedient 76. Efectuada la rectificació d'errors als càlculs de la liquidació, les magnituds resultants no afecten els informes 375, 376 i 377, que continuen sent vàlids a tots els efectes. S'han efectuat les rectificacions de la liquidació i s'aprova mitjançant decret d'alcaldia de número 657 de novembre, alhora que ha tingut un nou error i s'ha detectat i es va esmenar. I definitivament el decret d'alcaldia 682 de 30 de novembre del 2020 aprova la liquidació de pressupost 2009 rectificant d'ofici i deixant sense efecte els dos decrets anteriors, quedant incorporats a la mateixa els càlculs i les ràtios que consten annexos a aquesta resolució. Vista la legislació aplicable, bàsicament la Llei Orgànica 2-2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el text reforç de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, es proposa al ple donar compte específicament del decret d'alcaldia 682, de data 30 de novembre de 2020, que consta en aquest acord rectificant d'ofici l'aprovació de la liquidació del pressupost 2019 i deixant sense efecte el decret 358 de 19 de 2020 i el decret 647 de 16 de novembre de 2020, així com dels informes d'intervenció 702.
Se'ns ha quedat congelada la interventora. Esperem un moment a veure si es torna a connectar. Però crec que s'ha perdut la connexió.
Data 30 de novembre. Hola, no ho sentim?
Ara, torna
a sentir. Oh,
perdoneu, no ho sentit, el llegit?
Sí, t'has quedat els decrets.
M'havia quedat amb la lletja parada, no?
Sí.
El donar compte. Es proposa al ple, doncs, llegeixo només la part dispositiva.
D'acord.
Que es dona compte específicament al ple del decret d'alcaldia 682 de 30 de novembre, que consta annex de l'acord, rectificant d'ofici l'aprovació de la liquidació del pressupost 2019 i deixant sense efecte el decret 358 de 19 de juny, el decret 647 de 16 de novembre i donant compte dels informes d'intervenció 702 i 703 del 2020 de data 30 de novembre del 2020.
D'acord. Hi ha cap comentari sobre aquest punt? Aquest punt tampoc es vota perquè és un donar compte i passaríem ara al punt 12, que és renúncia de fons d'ordenació inclòs en el fons de finançament de les entitats locals. Interventora, sisplau.
Lluïsa?
Un segonet, que tinc l'ordre respecte a la comitiva. Un segon. Vull. Ja s'està obrint, eh? El tinc, perdoneu. Considerant l'acord de ple de data 14 de setembre del 2020, que va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament El fons d'ordenació, inclòs el fons de finançament de les entitats locals del Ministeri d'Hisenda de l'Estat, tenint en compte que era necessari que l'Ajuntament efectués el pagament total de l'execució de la sentència abans de 31 de novembre del 2020, d'acord amb les negociacions entre els representants de la defensa de l'Ajuntament i la defensa de Veralia ja posposades des del 31 d'agost, no heu tingut cap oferta de préstec d'entitats financeres, data 2 d'octubre es torna a iniciar la tramitació de l'expedient d'una concertació d'opció de préstec a llarg termini per poder finançar l'execució de l'esmentada sentència judicial. Considerant l'acord del ple, la seva sessió de 11 de novembre del 2020, que va aprovar concertar una operació de crèdit en la modalitat de préstec a llarg termini amb el BBVA i sol·licitar l'autorització de la Direcció General de Política Financera del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. En data 25 de novembre del 2020 es rep l'autorització de política financera per formalitzar l'operació de crèdit per un import de 451.046 €. En data 27 de novembre del 2020 s'ha formalitzat el contracte de la concertació d'una operació de préstec a 10 anys amb BBVA per un import de 722.451 €. I en data 30 de novembre s'ha efectuat la resta de pagament pendent de l'execució de la sentència judicial a favor de Veralia, havent complert justament la totalitat de les obligacions derivades de la sentència 117-2019 en relació al procediment ordinari del recurs contenciós administratiu interposat per Veralia Spain S.A. contra l'Ajuntament de Montblanc. Atès que no serà necessari el finançament del fons d'ordenació, inclòs el fons de finançament de les entitats locals del Ministeri de l'Estat, i d'acord amb la legislació vigent, es proposa al ple acordar la renúncia a l'adhesió de l'Ajuntament de Montblanc al fons d'ordenació, inclòs el fons de finançament de les entitats locals del Ministeri d'Hisenda de l'Estat, per no necessitar el finançament sol·licitat al setembre del 2020 per un import de 782.093 €.
Gràcies, interventora. Algú vol prendre la paraula per aquest punt? Endavant, Cesc.
Bé, donat que ens van concedir el préstec amb el BBVA per cobrir l'import de la sentència de Veralia, és de suposar anul·lar el pla B que havíem plantejat per si en cas que els bancs ens donessin aquest crèdit. Com que ja tenim el crèdit, hem decidit, abans que hi hagi resolució de fons d'ordenació, anul·lar l'acord que es va prendre amb el Consell Plenari.
D'acord. Hi ha algun altre regidor que vulgui intervindre en aquest punt? No? Podem votar, doncs, per la renúncia d'aquest crèdit del fons d'ordenació?
Pep?
Sí?
Pep.
Sí?
Que puc agafar la paraula?
I tant.
Vale. Mira, amb això ja sabem que d'alguna manera per ideologia política no acabarem d'estar d'acord en aquest tema. En un principi nosaltres votarem segurament en contra. Crec que bueno, tu em podries donar mil explicacions, no? Però el nostre grup crec que d'alguna manera veient que seria més interessant econòmicament pel poble, per les arques municipals, a lo millor agafar aquest sistema, no?, del fons d'ordenació. He optat pel tema d'una entitat bancària. Suposo que es costarà més. Inconvenient o diferències entre un i l'altre, suposem que és la fiscalització, l'auditoria constant amb el tema econòmic de l'ente, no? Creiem que si tampoc tenim res que es preocupi, bueno, que facin auditoria o facin fiscalització, tampoc es preocuparà molt. Llavors, jo crec que el resultat seria més òptim haver agafat aquest que haver agafat l'altre. Sé que la decisió està presa, però bueno, aquesta és la nostra opinió.
Val. Si vols, demanem el que ja ens han concedit i aquest. És que...
A nivell de números... Perquè...
Això tampoc, eh? No agafis tant.
Si nosaltres diem que s'anul·li aquest perquè ja tenim l'altre concedit, perquè, a més a més, teníem uns compromisos de pagar en un temps i que d'aquí haguéssim tingut que retrasar els compromisos, però no farem polèmica d'això, Juanma, no en farem cap, va.
A veure, no és qüestió de política, només t'he dit la meva opinió, ja sé que el que es tracta ja és la decisió està presa i no he de renunciar amb això, però te tinc que dir el que penso.
Val, val, val.
Si em permeteu?
Sí, sí.
Bé, a nivell de, perquè el Juan m'ha tret el tema dels números, a nivell de, el fet d'haver concedit, d'haver treballat el préstec amb la banca privada, ens va permetre com a Ajuntament no pagar els 115.000 euros que havia acordats amb l'empresa d'interessos de la sentència. Aquests 115.000 euros, l'empresa sí que es va ficar molt important, que els volia cobrar abans de 30 de novembre, i des de les seves prioritats de l'Ajuntament poder aconseguir aquests diners abans d'aquesta data. Si no haguéssim aquests diners, tal com estava la negociació amb l'empresa i els advocats, no hagués sigut possible estalviar-se aquest import. Per tant, amb el fons d'ordenació això no hagués estat possible. És a dir, realment, el fet d'haver entrat aquest fons d'ordenació ens estalviem aquests 115.000 euros d'entrada. A partir d'aquí, avui m'han passat les dades dels dos préstecs. Sí que el préstec bancari és més car que el préstec de l'Estat. El préstec bancari té uns interessos de 38.000 euros i el préstec de l'Estat en té uns interessos de 25.700. Per tant, creiem que és una decisió encertada pagar aquests 13.000 euros de més d'interessos bancaris a canvi de els 115.000 euros d'interès que ens estalviem de pagar Vidàlia. És una qüestió només, jo crec, que s'ha de ficar en rellevant. És a dir, què ens costa el préstec de Vidàlia? 38.000 euros. Què ens hauria costat el préstec del fons d'ordenació? 25.700. Però haguéssim hagut de fer un préstec més gran per pagar aquests 115.000 euros que l'empresa ens ha condonat finalment per aconseguir pagar la sentència dins dels terminis que es van negociar al moment que s'emet la sentència.
Amb una opinió més...
Sí, gràcies. Bé, nosaltres no tenim intenció de fer cap comentari perquè ho entenem com ha explicat el Cesc, que és, ja tenim el pla, per tant, el pla B no el necessitem per res, per tant, desactivem una cosa que no ens ha de fer servei i com que s'ha de tirar enrere un acord de ple, doncs ho veiem com una qüestió administrativa, com una qüestió tècnica i per això no volíem fer cap intervenció. És fet aquesta explicació per dir que votarem a favor, però simplement per aquesta qüestió, perquè és una cosa que tenim aprovada. Ho tirem enrere. És tan senzill com això. Gràcies.
D'acord.
Ha marxat el Juanma del ple. No sé, però no hi és.
Ha anat al lavabo, home.
No, s'ha desconnectat. Ah, mira, s'ha desconnectat.
Home! Home, no, perquè havia sortit i ets aquí, podem passar les votacions, ja que deies que faries un vot particular. D'acord? Podem passar votacions? Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Aprovat per 2 vots a favor, 1 vot en contra, cap abstenció. Passaríem al punt número 13, que és aprovació inicial del pressupost general, plantilla de personal i...
Pep, vols dir que ho han comptat bé, això?
Per què?
Han votat 8 a favor?
No.
No, i 12 a favor.
No, d'acord. Ok.
Jo em sembla que per el que he vist a la pantalla han votat 12 a favor. Un en contra i cap abstenció, no?
D'acord, gràcies.
Val, doncs. Aprovació inicial del pressupost general, plantilla de personal i RLT per l'exercici 2021.
Per decret d'alcaldia 591 de 20 d'octubre de 2020, es va baixar l'expedient d'aprovació del pressupost general de la Corporació per l'exercici 2021. L'alcalde ha elaborat el pressupost de l'exercici 2021 amb la col·laboració de l'equip de govern. El pressupost conté la documentació i els annexos previstos del Reial Decret Legislatiu 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. El pressupost general està integrat pel de la pròpia entitat, l'Ajuntament de Montblanc, la Societat Mercantil en Blanc S.L. i el Consorci Escrit a l'Ajuntament, Consorci del Museu Comarcal Conca de Barberà. Els annexos units al projecte de pressupost general són l'estat de despesa, l'estat d'ingressos, les bases d'execució del pressupost, la memòria explicativa de l'alcaldia, les inversions a realitzar durant l'exercici, l'annex de personal, l'edificat de la liquidació del pressupost, l'avanç de la liquidació del pressupost de l'exercici corrent, els beneficis fiscals en els tributs locals, la informació relativa amb els convenis subscrits amb les comunitats autònomes en matèria de despesa social i s'incorporen a l'expedient del pressupost, el pressupost del Consorci del Museu Comarcal i l'estat de previsió d'ingressos de la Societat Mercantil Aigües de Montblanc. I així mateix, el pla i programes d'inversions i finançament per un termini de 4 anys, el programa anual d'actuació, inversió i finançament de les societats mercantils. I es comenta per l'estat de consolidació del pressupost de la pròpia entitat amb les seves entitats dependents, l'estat de previsió i moviments i situació del deute, l'informe econòmic financer on s'exposen les bases d'avaluació d'ingressos i despeses, així com l'efectiva anivellació del pressupost. Per part de l'àrea de secretaria s'ha emès l'informe jurídic en relació a la tramitació del pressupost, de l'expedient l'informe d'intervenció sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, regla de la despesa i deute del públic. En la tramitació dels pressupostos s'ha seguit tots els requisits exigits per la legislació vigent i els pressupostos dels organismes i les empreses que integren els han aprovat i proposat els òrgans competents conforme als seus estatuts o document fundacional. Vista la legislació vigent, es proposa al ple aprovar inicialment el pressupost general de l'exercici 2021, d'acord amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària és l'objectiu del deute viu, el qual, resumit per capítols i per cadascun de les entitats dependents que l'integren, és el següent i consta desglosat per les aplicacions pressupostàries en anex a l'acord. Ajuntament de Montblanc, pressupost d'ingressos. Capítol 1, 4.312.000 euros. Capítol 2, 237.173 euros amb 41. Capítol 3, 1.813.303 euros amb 70. Capítol 4, 1.932.135 euros amb 91. Capítol 5, 36.865 euros. Capítol 6, 217.500 euros. Capítol 7, 250.038 cèntims. Capítol 8, 10.000 euros. Total pressupost d'ingressos, 8.808.992 euros amb 40 cèntims. L'Ajuntament de Montblanc, pressupost de despeses, capítol 1, 4.055.391 euros amb 94 cèntims. Capítol 2, 2.618.254 euros amb 1 cèntim. Capítol 3, 17.000 euros. Capítol 4, 1.175.343 euros amb 5, 80.000 euros. Capítol 6, 504.116 euros. Capítol 7, 31.000 euros. Capítol 8, 10.000. I capítol 9, 357.487 euros amb 20 cèntims. Total pressupost de despeses, 1.800.992,40 cèntims. Aigua de Montblanc. Pressupost d'ingressos. En els capítols que no digui res és que consta zero. Capítol 3, 1.286.800 euros. Capítol 9, 150.000 euros. Total pressupost d'ingressos, 1.436.800 euros. Aigües de Montblanc, pressupost de despeses, capítol 1, 380.000 euros. Capítol 2, 786.600 euros. Capítol 3, 5.500 euros. Capítol 6, 196.000 euros. Capítol 9, 8.700 euros. Total pressupost de despeses, 1.436.800 euros. Consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà. Pressupost d'ingressos. El capítol 3, 324 euros amb 90 cèntims. Total, 100.424 euros amb 95 cèntims. Consorci del Museu, pressupost de despeses, capítol 1, 80.624 euros amb 95 cèntims. Capítol 2, 9.500 euros. Capítol 3, 1.100 euros. I capítol 9, 9.200 euros. Total pressupost de despeses, 100.424 euros a 95 cèntims, el que fa un pressupost consolidat per ingressos total de 10.296.617 euros amb 35 i un pressupost de despeses consolidat de 10.296.617 amb 35. Segon, aprovar inicialment les bases d'execució del pressupost general del 2021 que consten annex a aquest acord i que s'ha d'aplicar a l'Ajuntament i als seus ens dependents. Tercer, aprovar el límit del sostre de la despesa no financera per l'Ajuntament per l'exercici 2021 per import de 841.505,20 €. Quart, aprovar inicialment la plantilla de personal i la relació del lloc de treball de l'Ajuntament de Montblanc i les seves entitats dependents per l'exercici 2021, segons el document que consta annex a aquest acord. Cinquè, exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l'anunci al butlletí oficial de la província i al tauler d'anuncis de la corporació durant un termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran presentar-hi reclamacions. L'aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública i entrarà en vigor a l'exercici que la refereix. Contra l'acord definitiu d'aprovació del pressupost es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant de la contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 2 mesos a comptar del dia següent a l'última publicació. Sisè, exposar al públic la plantilla de personal aprovada per termini de 15 dies després de presentar-se de reclamacions mitjançant anunci al BOP, d'acord amb els termes que estableix l'article 169 del text reforç de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals. Si no es presenten reclamacions, aquest acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu i una vegada esdevingui definitiu es publicarà íntegrament la plantilla conjuntament amb el resum del pressupost en el Butlletí Oficial de la Província i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s'entremetrà a còpia a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat. Contra l'acord definitiu de l'aprovació de la plantilla es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de mesos a comptar del dia següent de la publicació.
Gràcies, Lluïsa. Cesc, vols fer cap comentari?
Sisplau. Bé, estem endavant del pressupost de l'any 2021, que és un pressupost que portem més de 3 mesos elaborant i que és complicat en la situació també de treballar. És un pressupost que ens ha portat molta feina per poder aconseguir quadrar bé aquests números amb la donada de la situació actual i que fa que sigui més complexa potser que altres anys, en aquest sentit. Primer tot, el que crida molt l'atenció és que el pressupost es disminueix pràcticament un 8% respecte al 2019. Què hem fet aquí en aquest sentit? Com que comptem i tenim previsió de que molts capítols d'ingressos tindran reducció degut a la Covid, hem quadrat uns números preparats perquè aguantin aquesta situació, aquesta nova realitat. D'acord? Si veieu, un momentet. En principi, ja esteu veient això. En principi, hi ha la distribució d'ingressos. Veieu tots la infografia?
No, ho veiem, però molt petit. Has de posar-ho en pantalla gran.
Veiem en distribució d'ingressos, veiem que 3.100 venen d'impostos directes als ciutadans, aquí estem parlant d'IBI, d'IBI vehicles, són impostos que són directament als ciutadans, de la qual part també la paguen empreses, 1.190.000 són impostos directament a empreses i 1.500.000 venen directament de serveis prestats. Per contra, també, les subvencions rebudes són 2.180.000 € del que preveiem subvencions que rebrem. També inclouem aquesta nova partida de venda de patrimoni, que són 217.000 €, que són els que estem treballant d'una de les dues operacions de venda de patrimoni que preveu l'Ajuntament, que serviran el punt pròxim que aprovarem per poder reduir aquell increment de l'IBI previst que teníem, per poder reduir del 1,02 al 0,96. D'acord? A nivell de despeses, com se redistribueix la despesa de l'Ajuntament per l'any vinent? 1.800.000 corresponent a l'administració general de la casa, que és el funcionament de l'Ajuntament. 4.100.000 € es destinen a serveis dedicats a les persones, que ara tallarem, 1.600.000 € a manteniment de béns de l'Ajuntament, bàsicament de via pública, 500.000 € d'inversions, dels quals la meitat venen subvencionats, 364.000 € a interessos i deute, dels quals aquí inclou també el nou préstec de Vedàlia, i 291.000 € són subvencions corresponents a les entitats de la vila. D'acord? A nivell de serveis generals, els desglossos d'aquests, tenim la part d'urbanisme, 250.000 €, 400.000 d'intervenció, que aquí també la gran part és el que cobra base per la recaptació dels tributs, 560.000 € per l'administració general de l'Ajuntament, la despesa general de l'Ajuntament, i 500.000 € les altres despeses, que són, per exemple, aquí el gran gruix és temes d'informàtica i de noves tecnologies, i que és per què funciona la casa, però que no estan imputades a cap part gran àrea. Vale? És això el que es respon als serveis generals. A nivell de serveis de les persones, que és el gruix important del pressupost, el dediquem serveis per a les persones. Aquí destaquen dues grans partides. Hi ha la part de seguretat i mobilitat, que és policia local i serveis de mobilitat, que pugen 970.000 euros, que és el 23% d'aquest àmbit de treball. Serveis socials, 130.000. Educació primària, que es correspon al col·legi dels Modalles, que l'aportació que hi fa l'Ajuntament a l'escola d'educació primària, per molt que no, potser no es coneix, són 160.000 euros l'any que ve, a una partida que es veu especialment reforçada degut a que a causa de la Covid augmenta els costos de neteja del centre. La llar d'infants, 116.000 euros. L'escola música, 263.000 euros. Equipaments culturals, el que sigui el manteniment dels equipaments culturals, 140.000 euros. I la partida de festes i cultura, que també s'ha vist una mica reduïda respecte a tot anys, per 230.000 euros. A nivell d'esports, que correspon tant a activitats com es fan, com tot el manteniment de tots els complexos esportius, 370.000 euros, 100.000 més biblioteca, 100.000 més per arxiu, i aquí la part més de promoció econòmica. A turisme dediquem 390.000 euros, tant sigui pel manteniment de l'oficina de turisme, com per la feina que es fa des d'allà, com per tota la realització de les fires que tenim. Promoció econòmica i habitatge, hi ha les subvencions que preveiem que puguis tornar a treure, que tenies en tret d'habitatge, també hi ha la part de treball que es fa des de Lleida Barris, que s'inclou aquí dintre, i serveis comunicatius, que seria la ràdio i l'aportació a TAC12. I per l'altra, l'última gran partida també de servei de les persones, que costa, que és el que es paga al Consell Comarcal, per la recollida de residus urbans, que són aquests 704.000 euros que es cobreixen amb la taxa d'escombraries que cobra el ciutadà. Per contra, el millor 600.000 euros que tenim de serveis de manteniment es resumeix en aquests 5 apartats un resumit: via pública, que és manteniment de vies públiques, 375.000 euros, neteja viària, 250.000 euros. Aquí és important destacar que canviarem les màquines d'escombrar i fem un rèntic de màquina nova, que ens permetrà un estalvi econòmic important, i que amb una sola màquina permetrem fer la que fan les dues, que són molt antigues. Manteniment i conservació de parcs i jardins, zones verdes, 220.000 euros, perdó. L'enllumenat públic, amb el contracte d'Imesapi, que ens costarà 279.000 euros. El manteniment dels edificis municipals, que no estan sectoritzats amb l'anterior a la part de persones, són 270.000 euros. I altres despeses de gestió, materials, aquests 278.000 euros. I per últim, tenim tres altres capítols. Tenim la part d'inversions. La part d'inversions, que són aquests 504.000 euros, està resumida de la següent manera. N'hi ha 40.000 designats al pla de mobilitat, 30.000 a millora de carrers, 46.000 per una caldera de biomassa nova per l'arxiu comarcal, que és una inversió que venia arrossegada l'any 2019 i l'any 2020, perdó, i que fem el 21, dels quals 14.000 euros són de subvenció de la Diputació, 280.000, que és la gran inversió que es preveu, que és a la Muralla de Sant Francesc. Aquests 280.000 euros, s'ha de destacar molt, que 189.000 vindran pressupostats per l'1% cultural, per l'1,5% cultural, i 46.000 vindran donats per l'OSIC de la Generalitat. Per tant, dels 280.000 euros que es preveu per acabar la Muralla corresponent al tram de Cal Contijó, només l'Ajuntament de fons propis només n'hi quedarà 45.000. Una inversió realment que està molt, molt, molt finançada. També preveiem 20.000 euros per arranjar la trobada del Col·legi de les Muralles, que està que necessita millores, i 65.000 també per acabar les obres que s'estan fent de la trobada del sindicat que vam presentar aquesta desviació i que hem de corregir. I també hi ha, dintre del capítol d'inversions, 23.200 euros que ens queden per pagar de l'última compra que es va fer a Prenafeta, que només falta fer aquest últim pagament i aquí s'han acabat aquests pagaments que hi havia pendents. És important destacar que aquest pressupost d'inversions, que és petit, és un pressupost d'aquest any petit d'inversions de 54.000 euros, es veurà incrementat segurament el gener o el febrer per una modificació de pressupost en el qual inclourem tots els ajuts de la riuada, tant ingressos com despeses, que passaran, que entraran aquests 3.200.000 euros d'inversió per l'any vinent. Per tant, aquest pressupost que ara és és mínim, es convertirà realment en el pressupost més gran d'inversions de l'Ajuntament de Montblanc de la seva història gràcies a aquests ajuts que hem rebut de la riuada i que s'han d'executar al llarg de l'any vivent. Per últim, el tema de deute i interessos, dedicarem 374.000 euros. És una partida que ha anat baixant amb el temps. Fa 3 anys estàvem uns 600.000 euros, ha anat baixant 370.000. I per últim, també les subvencions que fa l'Ajuntament d'entitats de la Vila, tot tipus d'entitats, esportives, culturals, protecció civil, diverses entitats, pugen 290.000 euros, que és una partida que també hem ajustat una mica aquest any, la situació de Covid i que ja sembla que no que l'activitat també ha baixat, però tot això, el muntant puja aquests 291.000 euros. Intento recuperar la pantalla un momentet. Ara ja tot normal. Perfecte. Doncs aquest és el pressupost que presentem. És un pressupost adaptat a la nova, a una realitat diferent comparat amb fa 2 anys. Ningú s'esperava. Si tots ens fiquem a l'1 de març de l'any passat, d'aquest any present, ningú s'esperava una situació amb una pandèmia d'aquestes característiques, amb les implicacions econòmiques que això té, i que hem fet aquest treball de poder adaptar aquest pressupost, tenir aquestes despeses a una realitat nova que era inesperada i que han depurat un seguit de feines complicades, que era aquest punt de reducció del pressupost, i poder treballar en aquest sentit. També, per contra, això ho explicarem al segon punt, però bueno, que aquest pressupost també inclou que l'augment que es preveia de l'IBI per complir el pla de sanejament, aquest pressupost compleix el pla de sanejament, els objectius que tenim al pla de sanejament, el cobrint una part d'aquestes inversions que preveiem mitjançant la venda d'un dels terrenys que preveiem vendre. Si per sort al final vendrem els dos, doncs tenim un increment d'ingrés que hem de destinar a altres temes, però donada la situació del pressupost, com que la venda de patrimoni es pot dedicar a despesa corrent, que seria inversió, podem cobrir aquesta part d'inversions que preveiem amb aquesta venda i així poder alliberar aquests recursos per tal d'augmentar l'IBI només fins a aquest 0,96%. I fins aquí.
D'acord, gràcies. Qui vol la paraula?
Sí, Pep.
D'acord,
Juan. Puc agafar-la?
Sí, sí.
A veure, una pregunta abans de començar. Amb aquest pressupost, CEF està contemplat ja el 0,96 o encara l'1,02?
Amb aquest pressupost està contemplat el 0,96.
Correcte. Bé, nosaltres... sí. Nosaltres en aquest punt ja sabeu el que pensem, no? I continuarem estant i votant en contra amb qualsevol pujada de l'IBI, sigui de l'1,02, com sigui del 0,96, com sigui el 0,90. Tornem a dir, no és el moment de pujar res, és el moment de reduir gastos, costos i sigui com sigui. Ja ho van dir a tu, no? Aguantar com puguem. Jo no sé vostès, però jo cada dia quan surto al carrer, me trobo aquest matí mateix, que he anat allà a l'Ajuntament, me trobo amb gent que diu que està en un ERTE i que des del setembre que no cobran res. A veure, és una situació una mica delicada, no? Sobretot la hoteleria. Pujar l'IBI, per poc que sigui, no, jo crec que no és el moment. No, això no ho tenien que fer. Veient que estem decidits a fer pujar l'IBI, més d'un 20% serà un 13% d'increment, continuem dient que no és el moment. Li diré també que la majoria dels ajuntaments de la província de Tarragona no han pujat l'IBI, n'hi ha un o dos que ha pujat un 2%. A veure, podríem arribar a entendre pujar un 1-2%. Aquests ajuntaments estan en la mateixa situació que estem nosaltres degut al Covid. Manca d'ingressos, activitats que s'han paralitzat, estan en la mateixa situació i no l'han fet. Jo crec que aquest any podríem aguantar d'alguna manera sense pujar aquest IBI, no? A veure, a part d'això, jo crec que, a part de tota la història, tenim aquest ajuntament té un altre tema, que és el tema Veràlia, que també està fent una mica de pupa, no? I a part d'això, volia fer un comentari, que fa pocs dies que va sortir alguna entrevista a la ràdio d'algun regidor en el que va dir que l'oposició, per part de l'oposició, no soc tota l'oposició, ho sé, soc el minoritari, però bueno, els altres ja diran el que tinguin que dir. I vaig escoltar que d'alguna manera l'oposició només estava per dir que no. Això no és veritat, vostès ho saben. Nosaltres sempre hem estat des del començament treballant quan s'han cridat a reunir-nos. Intentar buscar solucions. L'any passat vam aprovar els pressupostos sense cap condició i sempre que ha sigut qualsevol proposta que beneficiés al poble o beneficiés algun Montblanquina, nosaltres l'hem apoyat i continuarem fent-lo. Però clar, amb aquesta situació, a nosaltres ningú aquest any s'ha trucat per dir, nois, a veure com ho podem fer això, com podem treballar sobre aquest tema. Això no ho hem tingut. Però nosaltres no estem, i ho vaig dir ja fa temps, no estem perquè siguem oposició, estem per treballar. No estem per dir no a tot i no, no, no. L'hem demostrat tot aquest any passat i ho continuarem fent. Nosaltres estem per treballar i aquí es podia haver buscat una solució i una solució entre tots. I això ho vaig demanar i ho vaig demanar, sisplau.
Gràcies. Cesc, vols comentar quelcom?
Bé, jo, justament, home, és una reflexió que et faré perquè des de la pujada de l'IBI evidentment no ens agrada a ningú, però la considero necessària, tot i que sigui un mal moment. Som conscientíssims que hi ha molts inertes, que malament el govern espanyol té un tap allí de pagaments que no ho aclareix ni volent, però és malaurada la notícia, i que realment hi ha sectors com vostè deia que estan patint molt i que els hem ajudat amb el que hem pogut, però que és complicat. A diferència d'un partit de govern i oposició, considerant un àmbit que he pogut tocar els dos, és quan estàs a l'oposició i quan estàs a ciutat de carrer, pensa en la despesa, pensa en la despesa, pensa en gastar i fer coses, i fer coses, i fer coses, i fer coses, vol dir gastar impostos, diners. Tenir serveis vol dir gastar diners. Tots volem una policia local, tots volem que la taula del col·legi estigui bé, tots volem que la llar d'infants sigui un servei excel·lent, tenir biblioteca de primera. Tots volem un munt de coses i tots volem unes vies públiques perfectes, que no hi hagi clots, que les zones verdes siguin maques, que els parcs infantils siguin el més correcte possible. Però això s'ha de pagar. I de vegades és complicat. És a dir, el necessit de, com a ajuntament i per ser, com a regidor, sobre el que més m'implica en aquest àmbit, mantenir aquest equilibri pressupostari és complicat. Mantenir aquest equilibri pressupostari amb l'IBI del 0,85% era molt complicat aquí a Montblanc. Donada la qualitat i la quantitat de serveis que presta l'Ajuntament de Montblanc, el cas d'exemple que posàvem del col·legi de les Mudàries. Segurament la persona que està fora de l'Ajuntament no sap que l'Ajuntament de Montblanc aporta un euro al Col·legi de les Mudàries. No és que n'aporti un, és que n'aporta 160.000 euros d'any. És la seva competència i així ho ha de fer. Però clar, això evidentment tot surt de les mateixes bosses. D'on surt això? D'on poden venir aquests recursos? Venen d'aportacions de les administracions, sigui de la Generalitat o del Govern Central. La Generalitat, per sort, ens ha doblat l'aportació per l'any que ve. Ha passat de 100 i escaig milions a 200.000 euros. S'ha d'agrair. És un àmbit que s'agraeix. L'Estat ens ha deixat la mateixa aportació exacta, és a dir, l'aportació de fons de l'Estat per l'any que ve es preveu exactament la mateixa que l'actual. I, per tant, l'altre àmbit on té el recurs de l'Ajuntament és dels ciutadans. Em pica en quedar en aquest punt que, com a Ajuntament, tenim dos camins, però tenim tres camins. O fer una reducció dràstica de despesa que implicava tancar serveis, opció A. L'opció B era augmentar taxes, és a dir, que les taxes és un impost, que un tipus de pagament que repercuteix a tots els ciutadans per la totalitat i que no és redistributiu en aquest sentit, o pujar l'IBI, que dintre que hi ha és un impost que teníem baix, és un impost que és 0,25, és una taxa baixa pel tipus de serveis que presta Montblanc i que sabia, és el que s'ha optat. Per què l'IBI? Perquè és redistributiu. Al final, l'IBI sí que molta gent afecta molta gent, a mi, per exemple, m'afectarà, tot afectarà, tot m'afectarà, però sí que afecta més a la gent que té més i afecta menys a la gent que té menys. Per tant, compleix aquesta lògica de redistribució. És com la pregunta que podríem fer com a Estat. Què pugem? L'IRPF o l'IVA? Si pugem l'IVA, la redistribució és menor que si pugem l'IRPF. Doncs aquí ens hem trobat amb aquesta disjuntiva, donada la situació, l'equip de govern va dir això, i hem treballat molt, i el primer que tot és que volia caure, que he treballat moltíssim en aconseguir buscar solucions per minimitzar aquesta pujada, s'ha aconseguit reduir-la mínimament. Doncs no estem orgullosos de pujar el 13% l'IBI, o que sí que ens podem sentir satisfets, com mínimament, de que donar la situació que estava a l'octubre, que per fer poder els comptes calia fer un increment del 20%, hem aconseguit reduir aquest increment al 13%. Això, ni que no és motiu de celebració, jo crec que és un àmbit que s'ha treballat i que seguirem fent, és la nostra feina, i per això estem aquí.
Gràcies. Hi ha cap més paraula, de vegades?
Sí, bé.
Juanma.
Puc parlar?
I tant.
Sí, mira, bé, a veure, tot això tens tota la postina i raó, jo no t'he dit que no, però jo clarament i simplificant el tema, i això s'ha de simplificar. Tenim que pagar, això està clar, tenim que pagar els gastos que tenim, però s'ha de retallar i s'ha de retallar. I teníem que haver sentat i treballar, i ningú m'ha trucat a mi per tractar de treballar sobre els pressupostos d'aquest any. L'any passat sí, i ho vaig complir. Vam treballar, i vaig aprovar, i vaig votar a favor, però aquest any no. No es pot pujar l'IBI, res, i menys aquest any. L'any que ve ja parlarem, però aquest any no es pot pujar. I vosaltres no m'heu cridat ni per parlar. I estem oberts, no estem tancats, estem oberts a treballar, però tenim que treballar i buscar solucions que no sigui pujar l'IBI, que no sigui que la gent tingui que, prefereixo no poder pagar des de l'Ajuntament o retrasar el pago o retallar amb una cosa que no sigui necessària, que la gent no pugui pagar un rebut seu. I això ho hem de tenir clar. Estem aquí per això,
Primer és això, la gent. I després fer el que faci falta. Vale? I si no puc pagar una associació, no la pagaré. Però la gent no pot pagar del seu butxaca els gastos innecessaris. I això ho hem de tenir clar. Jo amb això m'ensenc. I m'ensenc perquè estic per evitar aquestes coses. I aquest any estic dolido. I estic dolido perquè no s'ha tenido en compte l'oposició. Podeu dir per als medis el que digueu, però no heu tingut l'oposició. Jo l'any passat ho vaig fer, ho van fer, vau cridar, vaig sentar, van treballar desinteressadament. No vaig posar condicions. Era lo interessant, se tenien que tindre pressupost, jo vaig complir. Jo, el PSC va complir, i això ho sabeu. I aquest any ho haurem fet el mateix, però no em pugeu l'IBI. Ho vaig demanar al començament, vaig demanar, sisplau, no podem pujar a l'IBI. No estem en situació, sisplau. La gent no pot assumir ni un 13%, ni un 20, ni un 6. Podem parlar d'un 1, un 2. Però és que tampoc. Podem esperar l'any que ve. Potser la cosa ha millorat. Sisplau, és que, si això, la conclusió és aquesta. És que no, no vull parlar de números ni de dir, vull parlar d'això.
Doncs, però, home, ja, jo crec que has tingut més que oportunitat aquí a tot arreu. Segurament, l'any passat, que teníem unes circumstàncies normals, teníem que haver pujat una mica l'IBI, perquè un 85% era un IBI molt barat. Compara amb pobles governats per totes les opcions polítiques d'aquí a la demarcació. I el 0,95 està dintre de la mitjana baixa. Clar, vull dir, no ens agrada gens a nosaltres, però la situació que ens hem trobat ens ha fet que, perquè ens ho demanava, la despesa financera de la Generalitat que tinguessin que aprovar-ho, vam tindre una reunió aquí que per oferir solucions de que no pujàvem el 20%, que pujàvem el 30% amb els de la Generalitat, va ser una reunió, déu-n'hi-do, de l'utensa, i de l'exigent que eren respecte a nosaltres, vull dir, tu creus que a nosaltres ens agrada a pujar això, però ens hem trobat en unes circumstàncies, pot dir, un dels errors que vam tindre l'any passat segurament és que teníem que haver passat del 0,85 al 0,90, de veritat, crec que és així, però clar, quan tot se conté és molt fàcil de dir jo m'hi apunto. Però aquí, si no, tenim que parlar, a veure, què volem fer, que és el que ja ha explicat el Cesc. A pujar a l'IBI, a pujar les taxes, que llavors repercutim en tot, o prescindir de serveis que donem a la ciutadania. Vull dir, quan no ho sé, ja t'hem escoltat, si vols tornar a parlar, torna a parlar, si vols tornar a fer amb maire de míting, tornar-ho a fer, tens la paraula, però vull dir, em sembla que aquest tema, entre el ple de taxes, el que n'hem parlat fins ara i avui, no sé, si tens alguna cosa més a portar, endavant.
A veure, Pep, me fa mal això, me fa mal, ja t'he dit el que tenia que dir-te, ja em coneixes, sap com penso, estic aquí per sentiment, no estic i no faig míting de res, simplement t'he dit el que penso. Ah. Però, a més, fora d'increments d'IBI, ja saps que m'has tingut cada vegada que t'ha fet falta i m'endràs, amb això no tanco res, però amb això no passo, ja t'ho vull dir, ja porto molts dies dient que no passem per una pujada d'IBI amb aquest any. L'any que ve parlem, que potser el passat es hauria pogut pujar alguna cosa. Jo tens raó, jo no et dic que no. Però aquest any no, Pep, aquest any no. Ja he dit el que tenia que dir i no vull dir res més.
D'acord. Agraïm la teva intervenció. Hi ha més paraules sobre aquest tema?
Sí. Voldria fer una sèrie de apreciacions del pressupost. Bé, la primera seria que hem vist que hi ha una baixada amb la taxa de guals, hem vist que hi ha una baixada de 3.000 euros. I de quin criteri s'havia seguit per preveure aquesta baixada? Llavors, també s'hi preveníem que aquí a Montblanc hi hauria servei de grua.
Els ajustos, quan fem un pressupost d'ingressos, tu que fas és una previsió. És a dir, jo prevec que l'any que ve entrarà, no recordo l'import, X euros de guals. El que s'ha fet aquest any per ajustar més aquesta previsió s'ha sigut conservador en aquest sentit. És a dir, s'ha sigut els guals són els més que havien passat, no preveiem que augmentin, per tant, mantenim l'import que tenim el padró fiscal, que se'n diu, i aquest altre anem cap al... Si jo, per exemple, preveiés que l'any que ve, com que hi ha una organització nova i entraran 100 guals, entrarien 2.000 euros més, els ficaria, però com que és el cas, això. A nivell de servei de grua, això ja passo a l'odió, que no sé què és el tema de mobilitat, el tema d'hisenda.
El tema de la grua amb la cap de la policia, la Raquel, ja fa temps que ja estem treballant. El problema de tenir una grua és que s'ha de tenir un espai després per dipositar els cotxes i ha de ser segur, perquè no els pots deixar on t'interessi. Per tant, ha de ser un espai tancat, vigilat, i això vol dir que hi ha d'haver un sistema de vigilància o algú que ho vigili les 24 hores del dia. No? Fa temps que ho estem estudiant i intentarem buscar la solució el més aviat possible dins de les nostres limitacions. Vull dir, la policia també sabem lo gran que és i lo petita que ens queda i el que ens costa i el que d'això. Per tant, són més serveis, més calés.
Val, la part rebot. Pel que fa a taxes d'empreses subministradores, hem vist que baixa el consum a 40.000 euros. A què es deu, això?
Són ajustos de pressupost. M'he agafat el padró, en aquest cas m'he agafat el padró dels dos primers trimestres de 2020. És una taxa que és complicada. És una taxa que és complicada, la taxa de subministradores. És una de les que crec que més té més futur en aquest ajuntament. És una taxa que augmentarà més amb el temps. Jo crec que aquests 60.000 el superaran l'any que ve. Ja t'explico els dos motius. Els 27.000 surt que vam agafar la recaptació dels dos primers trimestres de 2020 i la vam extrapolar a 4 trimestres del 21. Per tant, els números surt d'aquí. Jo crec que s'ha enviat per dos motius. Primer motiu, la Junta de Govern de la setmana passada vam encarregar justament una empresa que ens fes una auditoria d'aquests temes. La taxa de l'1,5% dels administraments, la Junta no la pot controlar, perquè jo no sé el que guanya cada empresa al terreny municipal nostre. Per tant, és l'empresa que notifica, bona, senyor Ajuntament, jo he tingut aquest benefici, per tant, a vostè li toca liquidar-me aquest impost. És un sistema que només passa amb aquesta taxa concretament, però com a Ajuntament de Montblanc no tenim la capacitat ni tècnica ni jurídica per anar a autofer aquesta auditoria. Per aquest motiu hem buscat una empresa que podrà rascar amb les auditories que fa empresa per veure si aquestes empreses ens diuen la veritat o no. I en cas que no ens diguin la veritat, sempre qui paga aquest impost? Són grans empreses, Endesa, Gas Naturals, aquest tipus d'empreses, són empreses de subministraments molt grans. Què farem? Rascarem el sentit de, si vostè, a l'any de l'auditoria, veiem que no ens declarava el que tocaria, li podrem cobrar l'any en curs actualitzat i 4 anys anteriors. És una cosa que estem treballant amb una empresa privada perquè és a canvi d'una part que es creen ells, però que auditarem aquest això. El número surt d'aquí, va agafar la liquidació, que potser un palet més baixa del normal, perquè poc o molt sí que el segon trimestre de 2020 hi va haver una baixada de subministres, les grans empreses no van consumir gas, no van consumir electricitat, el total muntant és una mica menor, però el número surt d'aquí, dels dos primers trimestres de 2020, extrapolat a 4 trimestres de l'any 2021. Jo crec que és dels pocs àmbits que crec que, com a Ajuntament, amb els anys creixerà i podem tenir una font d'ingressos molt interessant aquí.
Val, d'acord, Ramon, gràcies. Amb el tema de visites de turisme, també preveiem una baixada del 50% de les visites turístiques, però ens crida l'atenció que mantenim la mateixa partida doncs per les fires de Terranya, Clicània i Bricània. Crec recordar que n'hi ha una que és inferior, que és la de Safrània, que baixa uns 3.000 euros.
Sí, a nivell de visites estem segurs que baixaran. A nivell de les fires va decidir amb l'oficina de turisme, això al final també hi ha una part que treballen els tècnics, de pressupostar molt semblant a l'any anterior, amb el sentit de si la fira es fa és perquè pot tenir uns rendiments econòmics similars. I també hem de valorar, en el moment que es valori, a part de la situació epidemiològica de cada moment, també la situació de possibilitats que vingui gent. Si es fa és perquè vingui la gent i tenir uns ingressos previstos de venda d'entrades. Si no es fa, si en cas de ser fer-se, doncs s'assatja la línia d'ingrés, la línia de despesa, i ja està en aquest sentit. Però es treballa en aquest sentit. Des del turisme, vam, de tot el que ja vam preveure que n'hi haurà, perquè ni aquest estiu n'hi va haver, i l'estiu que ve sí que seguríssim que n'hi va haver, però una temporada molt bona que era calçotada, de gener, febrer, març, la donem per perduda, perquè no veiem que s'hagi de fer. Vam baixar, també baixa la part del pagament que fa els guies de turisme, és a dir, baixem les dues parts de forma proporcional i per contra el fet, si proposem més o menys igual que l'any passat i ja depenem de la decisió, depèn de la situació epidemiològica i de les possibilitats reals de cada fira, de fer-la o no fer-la quan toqui.
Val, gràcies. També veiem que hi ha una partida pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda per un import de 9.000 euros. Hi ha alguna partida de fons propis per l'Ajuntament per ajudar amb aquest sector? Una cosa similar com la que s'ha fet enguany de la campanya de guanyar amb el Covid?
La subvenció de que tu parles, un ingrés, és una subvenció que ens dona el FECAM, que és el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat, per Terrània, per fires d'artesania. És un ingrés que va financiar Terrània com a fira. Per compte, fiquem la petita partida, no és menys gran del que voldríem, però és la partida que podem dotar-hi, per poder fer alguna activitat, que també ho vinculem a Lliga de Barris, que a més ja no surten cada resolució, però sí que tindrem tècnics per poder treballar en mig de comerç l'any que ve, igual que em tingui aquest any. Per tant, amb aquesta partida que se'n fa de 7.000 euros més la feina d'aquests dos tècnics que podem incorporar per temes de Lliga de Barris, esperem poder fer una activitat a nivell de comerç allà de l'any 2021.
Val. L'increment de la... Bé, també ens preguntem com és que baixa la partida del capítol 1 de la llar d'infants uns 25.000 euros.
Perquè ja estem... preveiem la jubilació d'una persona i que donat que la llar d'infants ha passat de 70 nens a 30 i pico, de no reposar-la, perquè hem estat sobredimensionat en personal. Per tant, com que preveiem la jubilació al tercer mes d'aquest any d'una persona i que aquesta plaça no es cobreixi. En aquest cas, es cobriria el curs següent en cas que tornéssim a arribar a ràtios de 60-70 nens. Vista la natalitat dels últims dos anys, és virtualment impossible que hi arribem, perquè no hi ha presència molt blanca com per arribar. Actualment, l'any passat, aquest any, per això també baixa la partida d'ingressos de la llar d'infants. S'ha reduït el nombre de nens que hi ha a la llar, ja sigui per la Covid o també perquè les quintes, que 2000, la quinta del 19 i la quinta del 20, són petites.
Val. En canvi, a la partida d'arxius, veiem que hi ha un increment que es preveu agafar amb alguna persona més.
No, ja és una persona que ja està treballant, ja fa temps que treballa, i que aquí hi havia una roda de pressupost i un pressupostat.
Ah, val, d'acord. També, el capítol 1, la variació que tenim de pressupost del 2020 al 2021 és de tan sols 88.000 euros. I en algun ple s'ha explicat que amb el pla de sanejament es preveia menys despesa de personal. L'import de la plantilla que s'ha retallat creiem que és insignificant, tenint en compte que estem parlant de 4 milions d'euros de personal, que és la meitat de pressupost total d'aquest Ajuntament. Sí que és cert que hem vist alguna retallada, però també hi ha alguna altra. El capítol 1 veiem que portarà ben poc de benefici amb el pla de sanejament de l'Ajuntament.
Em sorprèn molt que parleu de benefici en temes de capítol 1. És el concepte de benefici amb els nòmines del personal és curiós de plantejar-ho així. El pla de sanejament, aquí tenim dos àmbits. Primer, preveiem l'increment del 0,9% que ha ficat el govern del central. Jo crec que tots els ajuntaments de Catalunya esperaven que aquest increment no realitzés, que quedés a salaris, que quedessin plans de cada any que ve, però això no ha passat, s'ha fet aquest increment del 0,9%. I també, tot i que sí que preveiem algunes baixades d'això, doncs no ha sigut possible i no creiem encara que sigui possible arribar amb els 3.900.000 que preveia el pla de sanejament de capítol 1. I seguirem treballant en àmbits de prejubilacions, de poder anar rascant aquí i allà aquest capítol 1, però no preveiem cap xoc traumàtic, perquè creiem que, donat el volum de serveis que hi ha l'Ajuntament i la plantilla que té, sí que s'ha d'anar escongint a poc a poc, però és una cosa que s'ha de fer ben feta i amb criteri. Ens preveiem més a reduir les partides, com pot ser a partir d'inversions, i per contra que la partida de capítol 1 es vagi anant reduint el temps.
Val. Pel que fa a la policia, veiem una partida d'uns 18.000 euros del contracte d'un renting. Què és? Que hi haurà un vehicle nou, no? Entenem? Pel que fa a la policia, també veiem que la despesa de roba de l'any passat era d'uns 16.000 euros i que enguany hi ha una altra despesa de quasi 13.000. Llavors, també ens preguntem si hi ha un canvi d'uniformitat o hi ha alguna despesa que sigui del caire d'importància, com això, però 13.000 euros en roba potser ho veiem com excessiu.
Tornem al cost de les coses. El cost de la roba que s'ha de donar un policia, segons el conveni de l'Ajuntament, que té 20 anys, i segons la funcionada de la casa, eren aquests 16.000 euros, que gràcies a una tasca de la Raquel, i n'hem anat quadrant fins a 13.000, però que costa les coses per conveni, en certs àmbits de l'Ajuntament, o sigui, policia i brigada, se'ls ha de dotar d'uns equipaments cada any sí o sí, i les coses costen la cosa. I normalment, les coses que són uniformades són més cares de lo normal, una cosa que és un àmbit que acostuma a ser car sempre. Sí? Hem fet aquesta mica retallada, però és el que es costa anualment a l'Ajuntament de Montblanc a l'estuari de la policia local. Per contra, també, la policia local té dos vehicles, un que no... El vehicle principal que tenen ja està vell, és un vehicle que ens genera molta despesa en reparació i hem optat per l'opció d'un renting d'un vehicle nou, que al llarg de l'any que ve executarem.
Val, gràcies. Pel que fa al nomenat públic, observem que hi ha un...
No, jo et vull intervenir, home. A veure, sí. Gerard, amb tota la delicadesa del món, aquest ajuntament està obert de tots els matins del dilluns fins al divendres. La interventora està a disposició de tots els regidors. Si jo crec, i t'ho dic amb tota la sinceritat del món, aquí en un debat de pressupostos no es ve preguntar. Això d'aquí es fa...
Tu, no, eren algunes...
Fa 20 minuts que parles, deixa'm parlar a mi també. Això d'aquí, el normal és que això es vingui a preguntar a la regidora o que ho preguntis a la interventora o que ho preguntis al regidor. Vull dir, aquí es venen, en un debat de pressupostos, saber a fixar posicions sobre el pressupost. No es ve a fer 22 preguntes sobre el pressupost, que això d'aquí ja hi ha els canals per fer-ho. Però, bueno, pregunta tot el que vulguis. Però,
no.
Te dic, Gerard, em sembla que això aquí no correspon una bateria de 25 preguntes sobre partides pressupostàries en el ple de pressupostos. Això aquí es fa abans. El que es fa en el ple de pressupostos és fer les posicions sobre el mateix pressupost, no fer una bateria de 25 preguntes. Però, dit això, pregunta tot el que vulguis.
No, res, sols volia preguntar si es preveia amb la partida d'enllumenat públic posar nous punts d'il·luminació amb un blanc i nuclis de població i la partida del DEA, ja si es preveien nous punts, però bé, no pateixis que ja ho faré mitjançant els canals oficials.
Sí, ja. Contesto ràpidament. Enllumenat públic, en principi, no preveiem un gran increment, algun punt sí, però no es preveu un gran increment de punts. El que sí que més és veritat que el contracte de MSAPI és un contracte complex, com tots sabeu, i que estem treballant amb els tècnics municipals per quadrar-ho bé i ficar més a puesto. Algun punt sí que preveiem, però no preveiem una gran estesa de llums per l'any vinent. I el DEA es preveu que no estava inclòs el pressupost de l'any passat, però sí que incluiem el manteniment que no estava previst, que és una cosa que no estava pressupostada, i que l'any que ve sí que ja la pressupostem.
Val, d'acord. Moltes gràcies, Cesc. Bé, per finalitzar, sols dir que el nostre vot serà en contra perquè preveu aquesta pujada de l'IBI i creiem que la pandèmia del Covid per damunt de tot, pues, aquest any no era el millor i creiem també que havíem de fer més sacrificis com a Ajuntament. Ja està, moltes gràcies.
Hi ha alguna paraula més? Cesc, tu pots explicar una partida que tenim per atendre les situacions de la gent que estigui en una situació de dificultat per tot aquest tema d'impostos?
Com sempre, el primer de tot, a les serveis socials, quan hi ha temes d'aquest tipus, sí que s'hi ha serveis socials, que ja paga el conveni amb el Consell Comarcal per atendre aquest tipus de situacions. També hi ha una petita partida que té l'Ajuntament, que sempre tenim de retent, en cas extrems d'impagaments podríem fer, no podem fer unes bases, tenim prou marge per fer unes bases pròpiament dites, però tenim una petita partida reservada en cas de situacions extremes que puguin venir de bases socials a causa de l'IBI. Preveiem aquestes petites situacions i també en cas extrem també tenim uns fons de contingència que servirien per aquestes coses al final també. Però preveiem en aquest sentit això, que serveis socials que ens ha de derivar als casos que tenim una família que a causa d'alerta, a causa de dificultats, té problemes derivats del pagament d'impostos, tenim aquest marge per poder treballar. I si inicialment són 4.000, per també els 4.000 de fons de contingència que es poden treballar en aquest sentit.
Endavant, Carme.
Jo, referent a totes aquestes persones que comentava el Juanma, que entenc, que hi ha molta gent que té dificultats i a més en som coneixedors, jo vull tornar a dir que totes les persones que fins ara han tingut algun tipus de necessitat, que per sort, almenys a l'Ajuntament no han vingut gaires, sempre han estat ateses i sempre se'ls ha ajudat, igual que se'ls ajudarà des dels serveis socials del Consell Comarcal com des dels serveis socials de l'Ajuntament. I si és per l'IBI, se'ls ajudarà per l'IBI. I si és per menjar, se'ls ajudarà per menjar. Però torno a repetir, s'ha de conèixer la situació per posar-se sempre les persones vulnerables com a excusa o com a força per rebatre-ho tot. Totes les persones, torno a repetir, estan i estaran ateses, perquè nosaltres som els primers que posem les persones al centre i per nosaltres és el més important. I això potser cal estar a l'equip de govern per poder-ne parlar. I si algun dia algú, ja no ho dic per tu, Juanma, ho dic en general, vol vindre a parlar d'aquest tema amb mi, jo li puc explicar perfectament. No hi ha cap persona a Montblanc desatesa. I si a partir d'ara necessiten ajuda, se'ls atendrà com se'ls ha atès fins ara.
Gràcies.
Puc contestar?
Sí, sí, sí.
Puc parlar, Pep?
Què?
A veure, Carme.
Hi havia una paraula que parlava d'això, però parla tu, doncs, va. Juanma.
És curtet, eh? Se m'anirà una mica. No referen a la Carme.
Tu no tenies... No, que també hi havia una altra paraula del Marc Vinya, però tu no tenies imatge, però parla tu. Cap problema.
Abans, no. Només he de contestar una mica a la Carme sense res més. És a dir, a veure, Carme, ja ho sé, que la teva feina es fa tot el necessari per a la gent, però també aquest apartat és una mica extrem, no? És gent que està en una situació que no debutarà ni per la bullida de l'IBI se necessita ajuda, no? N'hi ha gent que no te demanarà ajuda a assistente social pel fet de que no porti 4 mesos, el que més o menys pot anar de la família o pot anar dels ahorros. O... No és aquest el cas directament. No són necessitats extremes, no? Són coses puntuals. Jo t'he dit que, a veure, és no abocar en una situació més delicada. No es tracta de que estiguin en una situació límite i ningú les ajudi. No, això no és veritat. Ja sabem com funciona el teu departament, tot correcte. Correcto, però és gent normal que no està en aquesta situació, però que es veu apremiada per la situació de no cobrar des del mes de setembre. És el que referia jo, Carmen. No és que digués que el tema social no estigui cobert. Tot el contrari,
D'acord. Marc, endavant.
Sí, jo voldria, abans que res, donar les gràcies tant a la interventora com al regidor, perquè abans d'arribar al ple hem fet arribar també una llarga llista de consultes per no portar-ho tot al ple, però a mesura que hem anat treballant els temes han anat sortint alguns dubtes, hem pensat que preguntar-ho al ple també podria ser interessant per conèixer una mica que es deriven d'aquestes partides i entendre doncs, aquestes baixes i aquestes altes. Potser s'ha fet feixuc el fet de fer aquesta bateria de preguntes. Per això, no? Jo crec que també ens ajuda a entendre més la intencionalitat d'aquests pressupostos i, com deia, sí, nosaltres ja vam fer una feina prèvia que vull reiterar l'agraïment tant a la interventora com al Cesc, que sempre es mostren oberts a atendre quan tenim dubtes per a comprendre millor doncs, aquests números que porten un nom i uns números i no sabem el que hi ha al darrere. Per això també, per la part que em toca com a portaveu del grup, doncs bé, no volíem entorpir el funcionament del ple, simplement que la intenció d'aquesta bateria de preguntes era per complementar aquella informació que prèviament doncs, no havíem pogut formular amb els canals habituals. Dit això, doncs ja s'ha expressat el nostre vot en contra a la proposta del pressupost i votarem en aquest sentit. Gràcies.
D'acord, gràcies. Te voldria, Juanma, fer una referència, perquè tu l'has estat fent aquí, que hi ha gent que no cobren l'ERTO des del mes de setembre. Ostres, com és que no has fet una moció que diguessis que els ERTOs s'han de cobrar puntualment, perquè aquesta és una qüestió que depèn del govern central, que mana el Partit Socialista Obrer Espanyol. I sí que fas moció perquè la Generalitat i l'Ajuntament s'hi comprometin. Eh? Res més. Només volia dir senzillament això.
Pep.
Digues.
Pep. A veure, d'alguna manera, a veure, tot aquell tema del CPS està una mica traslladat a les autonomies, no? Però a part d'això, te diré només que ja ho saps, que jo represento a l'Ajuntament de Montblanc. Res més. El dia que represento una altra cosa, ja ho sabràs. Però de moment represento com tu a l'Ajuntament de Montblanc. I la prioritat és l'Ajuntament de Montblanc. El que fa l'Ajuntament i la responsabilitat que agafem. Ja està. Res més, Pepe. Si no vull, ja saps que, bueno, no vull entrar en diàleg polític.
La responsabilitat de pagar els ERTOs, de qui és? De qui és?
La responsabilitat de ser... La responsabilitat de ser de certes que estiguin aprovats és responsabilitat de l'Estat. De que vingui el diner és responsabilitat de l'Estat espanyol. Responsabilitat de gestionar, d'actualitzar, de posar les dades al moment de posar, són de les autonomies. Oh. I això saps tu com ho sé jo. L'Estat espanyol va aprovar una ampliació a partir del mes de setembre, es va aprovar, que els diners, no sé si han arribat, jo això, aquest tema se m'escapa, com t'escapa tu, no sé com funciona, però el que sé que per part de la Generalitat, t'ho dic perquè tinc al voltant meu tinc gestions d'aquest tipus i és qüestió de cada autonomia. Eh? No vull dir si l'autonomia d'aquí ho fa millor o normalment diuen que no tenen personal suficient perquè la gent que tenien contratada, la part del SOC, és la mateixa que tenien abans, per tant, no diuen que no arriba, no? I la vam treballant a casa. Amb això jo no entro, si vols un dia ens sentem i mirem a veure què podem fer, no? Però, te dic d'alguna manera, el problema no és qui no ha pagat o com no han pagat, el problema és la situació de la gent, Pep. Jo t'ho dic que jo a la meva vida, a la meva família, tinc gent amb aquesta situació, però que no és un extrem, com li deia la Carmen, però són gent, escolta, que des del mes d'octubre els ingressos a la casa són zero. I això, al gener diuen que pagaran, ja t'ho contaré al febrer. Llavors, això ho podem allargar, comencem un any nou. Sisplau, si tot això s'arregla, doncs l'any que ve sentem i parlem. No sé, Pep, no sé com dir-te, és que t'ho estic dient amb el cor, o sigui que no és una qüestió ni de matemàtiques, ni de números, ni de res, és una situació que jo crec que nosaltres, com altres ajuntaments pues, i propers, pues, hem intentat fer un, no sé, fer un mes a mes. No sé, Pep, és que no sé com t'ho dir-te, no és qüestió, ja em coneixes, no, ho sento molt meu, no sé com dir-te.
Bueno, hi ha cap més intervenció.
I només una cosa molt ràpida. I ara que deia això, Juanma, sigues coherent, home. O sigui, si no pots defensar el govern espanyol i fotre'ns el govern del nostre país en l'aire, vull dir, aplica't una mica. I el tema de les bateria de preguntes, això m'envieu un missatge i us ho contesto per WhatsApp. No cal venir aquí a saber què són els 13.000 euros de vestuari de la policia. M'envies un WhatsApp i t'ho responc al moment. Vull dir...
Va, si us sembla, aquest punt ens ha ocupat un bon espai, ja l'hem debatut, jo crec que bastament. Podem passar, les posicions estan definides, podem passar a votació. Vots a favor? Vots en contra? Aprovat per 8 vots a favor, 5 vots en contra. Passaríem, doncs, ara al punt 14, que és resolució, al·legacions i aprovació definitiva i modificació de les ordenances fiscals pels exercicis 221 següents. Interventora, sisplau.
En data 21 d'octubre del 2020, el ple de la Corporació en sessió ordinària va adoptar per majoria simple dels membres presents l'aprovació inicial de la modificació del text de les ordenances fiscals per l'exercici 2021 i següents. Aquesta aprovació s'ha sotmès a informació pública mitjançant publicació als edictes del ETAULE de l'Ajuntament, el butlletí oficial de la província de Tarragona i en el termini d'exposició pública està 30 dies comptats des del 7 d'octubre al 7 de desembre del 2020, amb dos inclosos. Contra l'acord del ple del 21 d'octubre s'han presentat 189 al·legacions següents. Amb l'al·legació 1, el text, el resum del qual és mantenir el tipus impositiu de l'IBI vigent, presentat per 170 veïns. Al·legació tipus 2, presentada per la senyora Hurtado Cuadrado. Al·legació número 3, presentada pel senyor Segalà Ribas. El resum de mantenir tipus impositiu vigent. Al·legació 4, presentada per la senyora Cruz Marín. Resum, mantenir tipus impositiu de l'IBI vigent. Al·legació 5, senyora Ferrer, mantenir el tipus impositiu de l'IBI vigent. Al·legació 6, senyor Fernández, mantenir el tipus impositiu de l'IBI vigent. Al·legació 7, senyor Requena, mantenir o baixar el tipus impositiu de l'IBI vigent. Al·legació 8, senyor Borrell Martí. El resum és mantenir el tipus impositiu de l'IBI vigent. Al·legació número 9, del de 4 veïns del mateix tipus, mantenir tipus impositiu vigent. Al·legació 10, presentada per 3 veïns més del mateix tipus, mantenir o reduir el tipus impositiu vigent. Al·legació 1, pel senyor Domingo Torres, en contingut diferent, mantenir el tipus impositiu de l'IBI vigent. Al·legació número 12, pel senyor de Domingo Iborra, anul·lar l'IBI i retornar els impostos pagats. Al·legació 13, senyora Lavínia Guzmín, resum, mantenir tipus positiu de l'IBI vigent. Al·legació 14, senyor Josep Andreu Domingo, en representació del municipal d'agrupament catalanista, el resum del contingut, reduir el tipus impositiu de l'IBI al 0,96. Al·legació 15, presentada pel senyor Baltà Espel. Resum, mantenir tipus impositiu de l'IBI vigent. Al·legació 16, pel senyor Marc Vinya Miralles, Raquel Gómez, Lluís Montner Casas i Gerard Ferrer, regidors del grup municipal de Junts per Montblanc, el resum del qual és mantenir el tipus impositiu de l'IBI vigent i proposta de bonificacions a taxes. Consta informe conjunt de secretaria i d'intervenció en relació a la resolució de les al·legacions presentades, les conclusions dels quals són literalment les següents. En relació a l'al·legació 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 i 15, referent a mantenir el tipus impositiu de l'IBI vigent, l'article 72.1 del refós de la llei reguladora de les hisendes locals estableix que el gravamen mínim i supletori serà del 0,4% quan es tracti de béns immobles urbans i el 0,3% quan es tracti de béns immobles rústics i serà l'1,10% per als urbans i el 0,90% per als rústics. El tipus impositiu s'aprova i es regula mitjançant ordenança fiscal per acord del ple de la corporació i dins d'aquest límit establert el 0,4% i l'1,10% és un criteri d'oportunitat política establir el tipus impositiu. Considerant que s'han de donar compliment a les mesures aprovades al Pla de Sanejament Financer 2020-2023 en data 20 de juliol en termini màxim en els termes previstos de l'article 53 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'article 9 i apartat 4 de l'annex 2 de l'Ordre d'Economia i Finances 138-2007. Entre d'altres mesures, el Pla de Sanejament preveu que l'exercici 2021 s'ha d'augmentar el tipus impositiu de l'IBI urbà del 0,85 a l'1,02 amb l'objectiu d'aconseguir un increment de recaptació el 2020 de 450.000 euros. En cas que el ple vulgui estimar les al·legacions presentades de mantenir el tipus impositiu, s'adverteix que no es complirà amb l'establiment del Pla de Sanejament Financer. I en aquest cas, caldrà que el ple adequi i modifiqui les mesures del Pla de Sanejament vigent per tal que s'adequin les noves previsions d'ingressos i despeses al sanejament de la situació econòmica de l'Ajuntament un aprovat i es comuniqui a l'òrgan de tutela financera de la Generalitat de Catalunya. Per tant, es proposa desestimar les al·legacions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 i 15 perquè mantenir el tipus impositiu de l'IBI vigent suposa no complir el Pla de Sanejament Financer 2020-2023. I, en tot cas, dins del límit del 0,4 fins al 1,10% és un criteri d'oportunitat política estable de tipus impositiu de l'IBI. Amb impostos pagats, l'objectiu és el mateix i es proposa desestimar de l'anterior elevació, es proposa desestimar l'elevació 12 perquè l'IBI, no és el mateix cas, de conformitat a l'article 50 refos de rendes, l'impost de béns immobles, que aquí s'ha de tenir anul·lar l'IBI, és un impost obligatori que han d'exigir els ajuntaments a subjectes passius dels drets sobre els béns immobles rústics, urbans i de característiques especials, que constitueix el fet imposable de l'article 61. Per tant, es proposa desestimar aquesta al·legació número 12 perquè l'IBI no es pot anul·lar. Per ser obligatori i mantenir el tipus impositiu vigent de l'IBI suposaria no complir el Pla de Sanejament Financer, com hem esmentat abans. En relació a l'al·legació 14, referent a reduir el tipus d'impositiu de l'IBI al 0,96%, es que en cas que el ple volgui estar les al·legacions presentades, per tant, no es cuida amb el Pla de Sanejament Financer 2020-2023 i que en aquest cas el ple ha d'adequar i modificar les mesures previstes de sanejament. Per tant, es proposa desestimar l'al·legació 14. L'al·legació 16, referint a mantenir el tipus impositiu de l'IBI vigent i que proposa bonificacions a algunes taxes, s'estableix que l'article 72, que el mínim i supletori del tipus impositiu és el 0,4, quan es tracti de béns immobles urbans, el 0,3 en béns rústics, el màxim serà 1,10 per als urbans i 0,90 per als rústics. El tipus impositiu, per tant, es regula mitjançant ordenança fiscal i és el ple de la corporació dins del límit aquest del 0,4 i el 9, aquesta oportunitat política ha d'estar el tipus impositiu, considerant que s'ha de donar compliment a les mesures del Pla de Sanejament Financer. En cas que el ple resolgui i estima aquestes al·legacions, s'adverteix que no es compliria el Pla de Sanejament Financer, com estem reiterant. En relació a les bonificacions presentades, l'article 18 de la Llei 8/1989 de taxes i preus públics regula que, sense prejudici al previst a l'article 8, no s'admetrà en matèria de taxes cap benefici tributari excepte de l'Estat i els drets públics territorials o institucionals o com a conseqüència de l'establert en els tratats o acords internacionals. L'article 8 de la Llei de Taxes i Preus Públics estableix en la fixació de les taxes que es tindrà en compte, quan així ho permeti el tribut, la capacitat econòmica de les persones que hagin de satisfer-les. Per tant, es proposa desestimar l'al·legació 16 perquè mantenir el tipus impositiu de l'IBI suposa no complir el Pla de Sanejament Financer vigent i, en tot cas, ha de ser el que a criteri d'oportunitat política pugui establir el tipus impositiu de l'IBI. Per tot això, es conclou desestimar les al·legacions interposades a l'acord del ple de l'al·legació de les ordenances fiscals per l'exercici 2021. Tanmateix, correspon al ple com a òrgan competent resoldre les al·legacions i decidir en relació a la seva estimació o desestimació, des que la totalitat de criteris d'oportunitat política.